Molt bona tarda, regidors, regidores. Sí, doncs van prenent els seus llocs. I molt bona tarda, doncs, al públic assistent. Obriríem aquest tràmit de l'article 8 del Reglament de Participació Ciutadana, donant, doncs, la participació als ciutadans, ciutadanes que avui han volgut venir al ple ordinari, i per tant demanaria, doncs, a aquelles persones que vulguin intervenir avui si poden aixecar la mà i identificar-se. Molt bé. Sí.
La participació també. Vale.
Sí, aquí davant. Sí, et pots dir nom i cognom primer de tot? Sí. Carles
Morato.
Molt bé. No, no, encara no, si us plau. Agafo primer totes les paraules que hi ha per administrar el temps. La fila de darrere, sí. Neau. No sé, no. Molt bé. Comelles, molt bé. El senyor Jurado. I el senyor Joan Ferrer, eh? Molt bé, si ho tinc ben anotat, m'han demanat la paraula les persones: el senyor Carles Morató, senyor Josep Maria Esquirol, senyor Agni Gagnó, senyora Maria Rosa Comelles, senyora Maite Pérez, senyor Jurado, senyor Joan Ferrer. Doncs començaríem donant la paraula al senyor Carles Morató.
Hola, bona tarda, sóc el Carles Morató, portador de joves de Ciutadans aquí a Sant Cugat. Llavors, arran d'una publicació que es va fer en un mitjà de comunicació local sobre una inversió que feia l'Ajuntament de 55.300 euros per constituir una sèrie de consells municipals de joves a Guatemala, ens preguntem si no és més important pensar en els joves santcugatencs que estan patint la crisi econòmica en lloc de fer aquesta inversió. Gràcies.
Moltes gràcies. Entenc que és un projecte de cooperació internacional, però no sabem molt bé a quin es refereix. Si vol contestar la senyora Pellicer, té la paraula.
Bon dia a tothom. Això no és cap inversió, Això és hi ha un pla de cooperació internacional en els que s'ajuda a països del sud, i segurament no era per ajudar a quatre joves, com dius tu, sinó segurament és per enfortir des de gent que està sense feina, que aquí també els estem ajudant, a fer diferents projectes, fer tirar la gent endavant, i després també que ens ho vinguin a explicar aquí. Per tant, ja ho mirarem exactament a què part any, però és dins no ho diguem inversions, sinó que diguem la cooperació internacional, doncs, que és el que Sant Cugat es dedica un 0,7% dels impostos que paga la gent en això. Escollim els projectes, estan avaluats, vull dir que no es dona res per res.
Sí, en aquest sentit contestar-li que per nosaltres l'acció envers els joves de Sant Cugat és fonamental, és importantíssima, però també entenem del treball que hem fet amb la joventut de Sant Cugat, i s'està constituint en aquest moment el Consell Municipal de Joves, que els mateixos joves de Sant Cugat també són solidaris envers aquells països que pitjor ho estan passant. I en aquest sentit, com a ciutat, ja fa temps que vam prendre el compromís del 0,7% destinat a cooperació internacional. Per tant, si aquesta és una inversió respecte al que fa la ciutat, doncs sí, hem de dir que aquesta ciutat és una ciutat solidària i destina el 0,7% del seu pressupost a polítiques de cooperació amb els altres països. Polítiques de cooperació que han de ser totalment transparents, i per tant són absolutament consultables tots els projectes que es fan, perquè alguns els fem de manera directa, és l'Ajuntament mateix que va de manera directa directa a fer aquella acció concreta, a construir doncs una potabilització d'aigua o una canalització d'aigua, o pot fer-ho de manera indirecta. Quan és de manera indirecta, ho fem amb les entitats de Sant Cugat mateix, i per tant doncs amb totes les entitats que aquí a Sant Cugat estan treballant amb doncs el tercer món. Té la paraula el senyor Josep Maria Esquirol.
Hola, bona tarda. Mira, som el Ferran i jo, som bombers de Rubí Sant Cugat i hem vingut aquí per mostrar una mica la posició del col·lectiu de bombers en relació a una esmena presentada pel grup municipal del Partit Popular com a conseqüència de les mancances estructurals que tenim no només a nivell del Parc de Sant Cugat, sinó també a nivell de tota Catalunya. Per un motiu, ens hem mantingut reunions en diferents grups polítics tant de Sant Cugat com de Castellbisbal com de Rubí, que són les poblacions que nosaltres bueno, que pertanyen al nostre parc, per dir alguna cosa. I hem vingut aquí per mostrar la disconformitat amb unes esmenes que presentarà Convergència i Unió a la moció presentada pel Partit Popular. És per això que després de llegir aquesta moció que fa referència a la problemàtica que hi ha al parc de bombers de Rubí, Sant Cugat, Castellbisbal, que fa extensiva a tots els parcs de bombers de Catalunya, no entenem aquestes esmenes. Ja que es pretenen amb aquestes amagar unes realitats que hi ha, o més ben dit, unes carències que afecten directament a la seguretat del ciutadà, tot seguint potenciant la imatge de Sant Cugat com a ciutat modèlica i lliure de cap problema de seguretat, tant policial com a referència a emergències prehospitalàries i d'incendis. Gràcies a les reunions que hem esmentat abans, el PP es va informar a primera mà sobre quines són aquestes problemàtiques que hi ha al parc, i amb la qual va poder fer aquesta censura, al igual que altres grups com el PSC també es va informar i va fer unes esmenes constructives sobre aquesta moció. I ens preocupa que precisament CiU presenti aquestes esmenes totalment destructives que deixen aquesta moció totalment descafeinada. Llavors, per aquest motiu, els bombers del parc de Rubí, Sant Cugat, Castellbisbal demanem que aprovin presentar, com la va presentar el grup municipal del Partit Popular, juntament amb les esmenes del Partit Socialista de Catalunya, i que aquesta sigui exemplar d'un govern local que es preocupa realment dels interessos i la seguretat de tots els habitants de la seva ciutat i la feina extensible al Parlament de Catalunya. Gràcies.
Moltes gràcies. Sí, té la paraula el tinent d'alcalde, el senyor Francesc Carol.
Nosaltres també ens vam reunir amb representants sindicals del Parc de Bombers. Ens va comentar aquesta problemàtica, estem d'acord amb aquesta problemàtica. De fet, la funció de les esmenes és donar per finalitzat l'aprovació d'aquesta moció. Senzillament, amb les esmenes consideràvem que havíem de remarcar el fet de que calia reforçar aquesta manca d'efectius i anar directament a aquesta problemàtica. A partir d'aquí, doncs, entenem que amb les nostres esmenes donem suport al Parc de Bombers de Castellbisbal, Sant Cugat i Rubí, i reconeixem la manca d'efectius, que així ho deixem a les esmenes que hem posat.
Moltes gràcies, senyor Carol. Dir que, en qualsevol cas, aquesta setmana que hem tingut doncs un ensurt i hem tingut l'actuació doncs del Parc de Bombers, també vam tenir ocasió de parlar amb el vostre cap de regió i se'ns va posar doncs també en antecedents de quina és la situació. Evidentment, el nostre objectiu és tenir el millor i el màxim servei i també no només per assegurar doncs la seguretat de la ciutadania, sinó també assegurar que podeu treballar en les millors condicions. Ara, no considerem que les nostres esmenes desvirtuïn el fet de doncs posar de relleu a sobre la taula davant el mateix doncs conseller d'Interior d'unes necessitats que caldrà que s'abordin des de l'administració competent, i això ho farem, i així doncs és com volem treballar. Moltes gràcies. La paraula al senyor Gogno.
Hola, bona tarda. Volia exposar en nom dels meus veïns i meus de la Floresta, del carrer Medio Escudero. Des de fa vora un any tenim un problema de que s'ha muntat un camp flor número 2 d'ocupació d'ocupes amb un terreny aproximadament. La convivència és bastant difícil ara, hi ha com 15-20 vehicles que van ben amb furgonetes, caravanes, autocaravanes. La setmana passada ens vam reunir amb el senyor Francesc Carol i amb el cap de policia Josep Maria Escarré, vaig aconseguir trobar el dueño d'aquest terreny a través del registre, vaig indagar una miqueta a veure, quina empresa era, vaig buscar-lo a Barcelona, el vaig trobar, per tal que es presentés amb nosaltres. Ells estan d'acord de tornar a obrir la denúncia que va fer fa 2 anys que el jutge Rubí va desestimar, perquè sembla ser que no es va presentar cap persona que vivia allà, i va dir que no. Llavors, bueno, el problema és el que és i s'està tornant insuportable el viure allà, no? A part de gossos, porqueries, deixen les coses a la riera, bueno, el que pot comportar. Vull dir, hi ha diferents tipus d'ocupes, hi ha gent que conviu perfectament i gent, en aquest cas, això, que és un gran problema, no? Llavors, bueno, volíem fer pressió tots junts, per això ens vam reunir, perquè arribem en el jutge Rubí, ja que ara tenim la principal persona implicada, que és el propietari, que està d'acord si rep el suport de l'Ajuntament i de la policia i de tots els veïns per poder fer pressió en aquest jutge i que obri un altre cop el cas i que donin un ordre de desallotjar el terreny.
Molt bé, moltes gràcies, li agraïm que plantegi aquest tema en el plenari municipal. De fet, és una qüestió evidentment que ens preocupa. El fenomen de l'ocupació és un fenomen que existeix a Sant Cugat. En moltes ocasions no hi ha cap problema, però hi ha ocasions que generen problemes i hem d'intentar que la convivència sigui doncs bona per tothom. Tothom ha de tenir uns drets i uns deures i per tant complir també amb les seves obligacions de bon veïnatge. En aquest sentit, com doncs ja pot conèixer, oferim tota la coordinació, també ho vam fer en el cas de la Masia de Can Flor, per, d'acord amb la propietat, poder actuar. Si no tenim d'acord a la propietat, a nosaltres com a Ajuntament ens és molt difícil poder actuar. Amb la localització del propietari i podent assentar-nos amb el propietari, jo crec que mirarem doncs de fer una feina acurada perquè doncs puguem mantenir la bona convivència que es mereix qualsevol veí i veïna. Per tant, estarem doncs en contacte i seguirem treballant aquesta qüestió. Moltes gràcies. Té la paraula la senyora Maria Rosa Comelles.
Hola, bona tarda. Jo voldria fer doncs, bé, un petit incís o que es tingués en compte per part d'aquest Ajuntament en relació a la moció dels pisos buits d'entitats financeres, que hi ha un avantprojecte de llei al Parlament per aplicar un nou impost que gravarà els habitatges buits de propietat bancària per estimular les entitats a treure'ls al mercat a preus reduïts. Després, a més, vull dir, sabem que hi ha una llei del dret a un habitatge digne, en el qual, clar, no es tracta ja, si apliquem aquesta llei, de sancionar a les entitats financeres, sinó de tindre en compte les persones, aquestes persones que estan desnonades, i fer uns ajuts de lloguer, uns habitatges d'inclusió cedits per entitats i associacions, fons d'habitatge social provinent de les entitats financeres, fer un fons d'habitatge, incrementar el parc d'habitatges de lloguer a preu social. Tot això es podria fer en relació doncs, pensant en les persones i no hi ha tant doncs, a fer una sanció a les entitats, sinó que l'Ajuntament com a tal, que és una administració pública, té competències per tal d'obrir expedients a aquelles entitats que tinguin els pisos buits, però no hi ha buits, sinó que faci 2 anys o més que estan en desús. I m'agradaria doncs, que això es tingués en compte per aquest Ajuntament. Gràcies.
Moltes gràcies. Doncs, així ho farem. Senyora Comelles, en tot cas li demanaríem doncs, també les seves aportacions i aquest doncs, és un punt que volem treballar abastament, que probablement avui el mantindrem sobre la taula per poder doncs, incorporar alguna de les qüestions que vostè ens planteja. Moltes gràcies. Té la paraula la senyora Maite Pérez.
Hola, bona tarda a tots. Bueno, el meu no és una queixa ni molt menys, al revés. Després es presenta una moció que vull donar les gràcies a tots els grups, hi ha alguns que hem pogut parlar, uns altres que no. Dono les gràcies al suport que han mostrat tots els grups polítics per intentar frenar o que sigui el menys perjudicial el tema de si s'arriba a posicionar el centre, el macrocentre de Cerdanyola, i bueno, simplement pues, que nosaltres intentem lluitar i agraïm a tots que esteu d'acord i que ens doneu el suport. Res més.
Gràcies. Doncs moltes gràcies a senyora Pérez, presidenta de l'Associació de Comerciants de Sant Cugat. Té la paraula el senyor Jurado.
Buenas tardes. Yo quisiera hacerle una petición a todos los grupos municipales por el tema que hay sobre las hipotecas y los desahucios a la gente que no pueden pagar. Yo ahí no sé si aquí hay alguno que tenga cabeza para pedirlo, a lo mejor del Grupo Popular no, usted tampoco, pero yo creo que algunos se tendrían que unir a hacer una moción, pedir una ley urgente al Gobierno, al Estado, de que promueva que las suspensiones de pago alcancen a las familias físicas, no solo a las empresas. Automáticamente que eso, esa ley se apruebe, una suspensión de pago paraliza el proceso del embargo, separan los intereses y el capital se devuelve después de 5 años de un pacto. Eso no se le ha ocurrido a nadie, lo menos que pueden hacer, empezando por Izquierda Unida y acabando por el CUP, dando la vuelta a todo el hemiciclo este, que a ver si son capaces de ponerse de acuerdo una vez. Y por otro lado, quisiera dirigirme al señor Romero. Hace días que yo con la señora alcaldesa hablé de un tema y llevo cerca de un año esperando que me diera el resultado. Yo le pediría que hiciera usted una declaración de bienes de su patrimonio, el de su familia, y cómo lo ha podido realizar. Teniendo en cuenta que usted sabe que yo le conozco, empezó con los comunistas, pasó al Partido Socialista, bueno, entonces era el PSUC. Pasó al Partido Socialista, ya lleva unos cuantos años con Convergencia, y sobre todo me gustaría saber, bueno, que hiciera una declaración de patrimonio, ya que lo hacen los ministros y lo hace todo el mundo, yo creo que usted lo debería hacer.
Señor
Nada,
Jurado,
no tengo más que preguntar.
Muy bien, señor Jurado, la declaración de patrimonio del señor Romero está colgada en la web.
Sí, pero
la puede consultar, está colgada en la web.
Sí, yo no digo que no.
Y la tiene allí,
en la web se puede poner hasta películas para adelante pintadas
bueno,
en pescadillo.
La tiene usted.
Yo
en
lo
la
que
web.
Quiero es que él demuestre cómo él.
¿Por qué? Y usted demuestre usted. ¿Por qué tiene él que demostrar y usted no?
No.
Aquí todos somos iguales. Aquí todos somos iguales, señor Jurado. El señor Romero ha cumplido con su deber legal, que es. Delante del secretario dar su declaración de patrimonio, colgarla a la web y que todos los ciudadanos la conozcan.
Le voy a contestar a eso.
Hasta aquí hemos llegado. No me va a contestar, señor Jurado. No me va a contestar.
Señor Romero,
no me va a contestar.
Yo le hice un comentario.
Le contesto yo la otra cuestión. El tema de que comentaba de las hipotecas. Bueno, en este pleno yo creo que somos diversos los grupos políticos que hemos pedido una y otra vez la modificación de la legislación hipotecaria y de la legislación sobre el tema de los desahucios. No solo esto, sino que hemos pedido que la dación en pago no genere el impuesto de plusvalua. Y en esto hay un gobierno estatal gobernado por un partido político que no quiere atender estas peticiones que han hecho diversas fuerzas políticas al respecto. Con lo cual, estudiaremos el tema que dice usted, si sería posible adaptar la legislación empresarial o de suspensión de pagos a las familias. No lo sé, no soy especialista en este tema, pero sí que hemos pedido una modificación en relación a que los ayuntamientos no tengamos que cobrar la plusvalua a aquellas personas que pierden su vivienda o a aquellas personas que tienen una dación en pago. Y en este momento esto a los ayuntamientos ni se nos ha reconocido ni hay intención de reconocerse.
Bueno,
¿de acuerdo?
Pero hacer la petición sí se puede hacer.
Bueno, pues la estudiaremos. Pues la estudiaremos. La estudiaremos.
Si ustedes la apoyan.
Muy bien.
Pero acuérdese de una cosa que no me ha dejado acabar.
No,
una
sí
me
he dejado acabar, señor.
Una vez le dije de una persona.
Le he dejado acabar.
Una vez le dije de una persona y usted me dijo, imposible. Esa persona la están investigando desde Rubí.
¿Ha estado? ¿Perdone?
Le dije una cosa de una persona, no quiero decir el nombre.
Yo no
y esa
sé.
Persona la están investigando de
yo,
número
yo
de
no sé bueno,
por lo tanto
pues,
las cosas no solo se puede hacer una declaración de patrimonio hay que justificar ese pago cómo y de qué manera
Bueno, y eso hay factura.
Señor Jurado, yo lo que le pido es, señor Jurado, es muy fácil venir aquí y hacer observaciones o manifestaciones que pongan dudas sobre las otras personas. Esto es facilísimo. Es muy fácil.
Yo no pongo en duda.
Y yo lo que le digo es que en este país, el que pone en duda tiene primero que demostrar.
Bueno,
porque nos tenemos que empezar a acostumbrar a estas cosas. El patrimonio está publicado de todas las personas que estamos aquí, 25 personas que estamos en este consistorio, tenemos nuestro patrimonio publicado. No creo que usted tenga su patrimonio publicado en ningún sitio. Bueno, ya veríamos. Señor Farré, té la paraula.
Bona tarda. A veure, m'han arribat rumors de que es farà una nova biblioteca. I jo vull preguntar, aquesta biblioteca que diuen que té de 3.000 metres quadrats, el projecte quan el posareu al públic i quan començaran les obres, si és veritat?
Molt bé, li contestarà el senyor Escura. Senyor Escura, té la paraula.
Senyor Ferrer, em sembla que deu haver llegit equivocadament el projecte, és a dir, el projecte que tenim imminent és el de la biblioteca de Bolpelleres, biblioteca de districte, que són 1.000 metres quadrats, encara no. Precisament aprofito per dir que incorporem un test molt important de noves tecnologies en conveni amb l'Autònoma, amb el Centre de Visió per Computador, i això és a Bolpelleres, i això les obres començaran aquest any mateix probablement, amb la voluntat de que l'any que ve pugui acabar-se i puguem inaugurar aquesta biblioteca. Altra cosa és la gran biblioteca central, que és un tema pendent i que precisament sorgirà en una de les mocions d'aquest ple, que el projecte, evidentment, és un projecte del mandat proper.
Moltes gràcies.
Queda resolta, queda contestada, suposo, la pregunta.
Per tant, senyor Ferrer, seria una biblioteca de barri, al barri de Bolpelleres. En aquest cas sí que tenim el projecte i, de fet, està ja en procés d'adjudicació. No sé si es referia a això.
No, jo em referia a la biblioteca que tindrà 3.000 metres quadrats.
Biblioteca Central Urbana. D'acord. Senyor Escura, si vol concretar una mica aquesta altra qüestió.
Bé, avançarem una mica el que ja parlarem a la moció propera, però aquest era un projecte que just abans de la crisi era un objectiu immediat, que era dotar a la ciutat de Sant Cugat, per ràtio de població, d'una biblioteca central, que doncs és una biblioteca que ha de tenir com a mínim 3.000 metres quadrats. Això no va poder ser, es va endarrerir. La biblioteca de Bolpelleres, per qüestions d'oportunitat i d'inversió, li ha passat al davant, però tenim present aquest projecte damunt de la taula, repeteixo, amb el sentit de, i amb la intenció de que abans que acabi aquest mandat, començar a impulsar l'avantprojecte d'aquesta nova biblioteca, repeteixo, de cara a que pugui ser una realitat en el proper mandat. I evidentment és una biblioteca que substituiria la Gabriel Ferreter, que en aquests moments tenim al costat del Teatre Auditori.
Moltes gràcies, senyor Escura. Doncs si no hi ha més qüestions... Sí? Doncs endavant. Em pot identificar com es diu?
Em dic Esther Díaz.
Esther Díaz, molt bé, doncs té la paraula.
Bé, moltes gràcies. Bona tarda. Ens adrecem a vostès per tal d'exposar el nostre cas i per demanar una reunió amb la nostra alcaldessa i o amb el regidor d'Urbanisme, sent aquesta la regidoria afectada. Som la Eunice Díaz, en tot cas jo soc la seva germana, que ja no es trobava en condicions de fer-ho, i els familiars més propers. Temps ençà, l'any 2004, ens va ser atorgat un pis de compra de Promusa al meu marit Joan i a mi. Aquesta vivenda ens va ser atorgada ja que reuníem els requisits exigits. La nostra situació ha canviat bastant des de llavors. Aquell pis en què vivia amb la meva família potser ens veurem obligats a abandonar-lo. I en Joan, malauradament, ja no es troba entre nosaltres des del passat dia 7 del mes de gener. El motiu pel qual és possible que ens veiem obligats a abandonar aquest habitatge és la sentència de l'Audiència Provincial de Barcelona en data 9 de gener que dona la raó a Promusa. I és que aquesta empresa, el 2006, ens va denunciar, ja que sota el seu parer la meva família havia incomplert els termes del contracte de compravenda en considerar que el pis ens havia estat concedit i l'havien cedit en ús al meu fill gran, donant per fer llavors que en Joan i jo no hi vivíem, que vivíem en un altre lloc. Jo us puc assegurar que aquesta ha estat la nostra vivenda, la de tota la família, des del primer moment i fins ara. D'acord que és veritat que en Jonathan i la seva dona van viure amb nosaltres una època, però vivien amb nosaltres, no en lloc de nosaltres. Els fets pels que se'ns acusen són totalment incerts. Aquest fet queda demostrat sobradament davant dels tribunals. L'any 2011, el Tribunal de Primera Instància número 3 de la ciutat de Rubí ens va donar la raó. Posteriorment, en recurs de la sentència, l'Audiència Provincial de Barcelona ens va negar aquesta raó per motius tècnics i no l'atenció de les proves presentades per nosaltres. En aquests moments estem en tràmits de recórrer aquesta última sentència en cassació a Madrid. Aquest recurs, precisament, estem molt segurs que podem tenir èxit, donada la poca consistència dels arguments de l'Audiència de Barcelona i la poca atenció que aquesta posa en les proves presentades en primera instància. Us pot semblar, sense tenir més dades, que no sabeu qui té la raó i que no és un cas clar. Però poseu-vos al meu lloc i penseu que si jo no he fet el que Promusa diu que vaig fer, el perjudici per a mi i la meva família serà enorme. Més encara quan actualment és meva germana una dona vídua amb un fill de 14 anys a càrrec i sota l'amenaça de quedar-se sense feina per estar a l'empresa on treballa actualment afectada per un expedient de regulació de treball. On anirem a parar? Perdrem la nostra llar per una denúncia poc fundada? Jo us dic que no vaig mentir i que en aquell domicili, aquella llar, hi vivien el meu marit i jo, juntament amb els meus tres fills i la meva nora. Sempre ha estat així, era casa nostra. Malgrat que en Joan i jo fóssim forners i tinguéssim una feina a Vallespar i una fleca a la Floresta, per això era complicat veure'ns a casa nostra en hores normals. Els forners no tenen un horari convencional. Perdrem la nostra llar per haver volgut donar als nostres fills els màxims recursos dels que eren capaços de dotar-los? Des de quan tenir una feina sacrificada i amb horaris estranys per tirar endavant una família és un delicte? Malgrat tot, preferim trobar una via de diàleg i pacífica, en lloc d'una via conflictiva com la judicial. És per això que ens vindríem a parlar amb Promusa per poder resoldre la situació civilitzadament. Es poden imaginar el que suposa per a mi enfrontar-me a tot això, ara que m'he quedat sense en Joan. Lo difícil que resulta per a mi fer aquesta sol·licitud i exposició del meu cas davant seu de tots els presents. No és fàcil viure amb aquesta incertesa i em sembla una injustícia que sense haver fet res de dolent, perquè com dic, els fets que m'han acusat no són certs, ens treguin de casa meva d'aquesta manera. I el que em sembla encara més estrany és que qui ho vulgui fer sigui la mateixa Promusa, doncs hauria de ser l'entitat encarregada de vetllar per l'habitatge just. Això que m'estan fent no és just. Per això demanem a l'alcaldessa i al regidor d'habitatge que ens escolti i que ens comprometin a donar-nos una solució, perquè no ens quedem al carrer. Més encara quan precisament per el fet d'haver accedit a un pis de protecció oficial ens trobàvem i ens trobem en necessitat d'aquest tipus de protecció. Els agraeixo la seva atenció i espero que aquesta crida sigui escoltada. Moltes gràcies.
Gràcies, senyora Díaz. Recollim doncs la seva petició. Jo haig de dir-li que és la primera notícia que tinc d'aquesta situació. Sí que tinc coneixement de que Promusa té l'obligació i així se li va encarregar des d'aquest mateix consistori i per tant dels membres de que estem representats, que sigués molt curosa en relació al compliment de la legalitat, perquè som tots els ciutadans i ciutadanes de la ciutat que tenim dret a poder accedir a un habitatge. I hi ha moltes persones que necessiten un habitatge públic i un habitatge social en aquest moment. De fet, Serveis Socials té una llista d'espera enorme. I per tant, vam ser molt rigorosos en sol·licitar a l'empresa que fes control, que controlés les situacions de, per tant, de possible frau. I amb això volem ser molt rigorosos, perquè creiem que si som capaços de tenir un sistema públic d'habitatge que doni el màxim d'oportunitats, també hem de ser molt rigorosos en què la ciutadania entengui que no podem utilitzar aquest habitatge com a frau. Malauradament, hem guanyat moltes sentències en casos en què realment les persones han reconegut que existia aquest frau, persones que havien rebut un habitatge i elles no hi vivien, el llogaven i per tant estaven vivint doncs, en altres llocs o en altres indrets. I això nosaltres creiem que no és correcte i no és just. Jo no conec el seu cas i per tant doncs, demanaré aquesta setmana que ve que doncs, m'informin abastament i evidentment jo m'ofereixo a seure amb vostès, però hem d'entendre que el tema que tenim a sobre la taula és un tema molt greu, entenc la gravetat per a vostès, evidentment, em poso en el seu lloc, eh? Però també hem de vetllar perquè assegurar aquest compliment de la legalitat en totes les situacions i per tant hem de veure com podem mantenir aquest equilibri d'una banda de l'interès general i d'altra banda de l'interès particular que vostès tenen en aquesta situació. Per tant, els agraïm que hagin vingut a exposar la seva situació, els trucarem des de l'alcaldia i bueno, analitzarem com s'ha arribat fins aquí, els motius i si realment vostès diuen que les circumstàncies que alega Promusa no són fonamentades, doncs ho avaluarem. I el per què no són fonamentades. Fins ara no ens havíem trobat mai en una situació així, sinó que en totes les situacions realment era absolutament fonamentat que hi havia hagut doncs, un ús que no era el correcte d'aquell habitatge adjudicat a una família a Sant Cugat. Doncs moltes gràcies i si no hi ha cap més intervenció, doncs endavant, molt de pressa, senyor Marín.
Aquest dia vaig llegir a La Vanguardia que l'Ajuntament de Barcelona, jo sé que aquí no tenim res que veure amb l'Ajuntament de Barcelona, però que aviam si podem influir una miqueta. Us diré, vaig llegir per obrir un carrer a Samaranc, el senyor Samaranc. El senyor Samaranc va fer coses per aquí a Sant Cugat, eh? Jo sóc testimoni. El senyor Samaranc, quan el camp de golf estava traslladat cap al Prat, va influir de que el camp continués aquí. Jo sóc testimoni. El senyor Samaranc va fer dues visites aquí per esports. I el senyor Samaranc, jo li vaig demanar un favor i el va fer quan jo vaig estar a l'Ajuntament del 79 al 83. No diré el què, però també. Vull dir que va contribuir a tot. Jo demanaria des d'aquí, deixem si és de dreta, si és d'esquerra o si és d'esquerra o és de dreta. A Barcelona se li deu molt i tots els pobles del voltant, perquè si va venir aquí els Jocs Olímpics va ser per ell. Això ningú m'ho podrà discutir. Si ell no hagués estat a posto, possiblement ens hagués passat el que ha passat ara a Madrid, que van anar i van tornar buits. El senyor Samaranc va influir perquè era el jefe i va influir amb els Jocs Olímpics d'aquí. El senyor Maragall ho va fer perfectament, molt bé, tot. Però si els Jocs no haguessin vingut aquí, no hagués tingut aquesta ocasió de demostrar. És dir, que demano aviat si podeu influir a l'alcalde de Barcelona que se li nomeni un carrer al senyor Samaranc, perquè per mi se'l mereix.
Molt bé, senyor Marín. Jo li traslladaré a l'alcalde de Barcelona doncs que hi ha alguns veïns de Sant Cugat que doncs, estarien d'acord amb aquesta iniciativa, però evidentment la nostra capacitat d'influència en aquest cas és molt poca, però li agraïm la intervenció. Molt bé, doncs moltes gràcies i queda aquí, s'aixeca aquesta sessió i comencem tot seguit la sessió ordinària del ple. Sí.